Continguts en xarxa.
Què tal, cinèfils del món? Benvinguts a una nova edició de Cinema a la Xarxa. Prepareu-vos, perquè al Falcó Milenari Cinèfil tenim avui una bona dosi de mastegots. Analitzarem a fons la figura d'una persona clau per la història del cinema, lluitador incansiable contra el racisme, expert en arts marcials i fundador del Jeet Kune Do. Actor, director, productor i guionista, i descobridor, entre d'altres, de mites com Chuck Norris o Jackie Chan. Avui parlem del gran Lee Jun Fan. Què passa, que no us sona? Potser serà perquè el seu nom artístic era Li Xiaolong, traduït aquí com a petit drac. No? Encara no sabeu de qui és? Bé, és normal. El seu nom occidental és Bruce Lee, el gran mestre de les arts marcials.
I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow, or it can crash. Be water, my friend.
I més enllà d'un anunci de BMW, aquesta és la veu de Bruce Lee, un noiet que per casualitats de la vida va néixer a San Francisco, però que va passar la seva infància al Hong Kong britànic. Sí, en aquella època encara hi havia colonialisme. I és que el seu pare era cantant d'òpera cantonesa i el naixement del noi va coincidir amb una gira pels Estats Units. Avui a tots ens sona el nom de Bruce Lee. Ara bé, no tothom coneix que darrere dels cops de puny i els nunchakus i els seus crits famosos hi havia un home amb uns valors i una filosofia de vida que van molt més enllà del kung fu i de les coreografies davant i darrere les càmeres. La seva mort prematura el 20 de juliol del 1973 va ser un cop terrible pel cinema. Aquest estiu, el del 2023 que hem deixat enrere, s'ha complert el 50è aniversari d'aquest trist moment i per això hem pensat que mereixia un programa. La seva estranya mort amb només 32 anys arribava en el moment on la seva carrera s'enlairava a escala mundial. La seva desaparició va truncar la difusió d'un missatge que fins llavors era únic al món del cinema. Una crida a la fi del racisme cap a la comunitat asiàtica. Recordem que Bruce Lee va néixer als Estats Units i, per tant, és tan estatunidenc com Donald Trump o Clint Eastwood. Actor des de ben petit i mala peça a l'escola, els seus pares van decidir enviar-lo a fer les Amèriques amb la seva germana gran, que ja vivia allà. A Seattle va conèixer la que seria la seva dona. Una dona caucàsica, per cert. I va marcar-se el repte de fer popular el kung fu en un moment on les arts marcials estaven dominades per les japoneses, sobretot el judo i el karate, que eren molt més populars. En Bruce Lee tenia una llarga experiència com a actor infantil i juvenil, i en una demostració de kung fu va ser caçat per un productor de Hollywood que buscava un actor asiàtic per interpretar el majordom Kato a la sèrie Green Hornet. Ja estem ja al 1966.
Another challenge for the Green Hornet. His aide, Kato, and their rolling arsenal, the Black Beauty. On police records, a wanted criminal. The Green Hornet is really Britt Reed, owner-publisher of the Daily Sentinel. His dual identity known only to his secretary and to the district attorney. And now, to protect the rights and lives of decent citizens, rides the Green Hornet.
Si us sona aquest tema, pot ser que sigui perquè és una de les cançons que apareixien a la banda sonora de Kill Bill. I és que Quentin Tarantino era un fanàtic de Bruce Lee. I és només una de les moltes personalitats de Hollywood que van ser directament influenciades pel petit drac. Però tornem al tema. L'alegria inicial per tenir una feina a la indústria del cinema es va esvair a poc a poc. Bruce Lee va veure ràpidament que la sèrie era poc més que un complement, una decoració ètnica necessària al costat del seu protagonista principal, Van Williams. L'actor asiàtic no tenia línies de diàleg i només estava allà per lluir cops de puny voladors. Els actors orientals als anys 60 i 70 no només estaven tremendament estereotipats, servils, escanyolits, folclòrics, sinó que en cap moment se'ls tenia en compte per papers rellevants dins de les històries del cine o de la tele. El públic no està preparat, era l'excusa. En aquella època no era estrany veure John Wayne caracteritzat de manera barroera per fer-nos creure que era Genghis Khan a la pel·lícula El Conqueridor de 1956, per posar només alguns exemples. Eren uns anys de forta protesta pels drets de la comunitat negra. Les veus de Martin Luther King o Muhammad Ali eren escoltades i respectades, però ningú no parla dels asiàtics. I això, tanmateix, no treu que en Bruce Lee també tingués un somni, triomfar i ser una estrella protagonista del cinema sent asiàtic. Hi havia un petit problema. Estem als anys 60 i 70, temps convulsos als Estats Units. Els asiàtics sempre són els dolents. Al cinema podien ser japonesos sense escrúpols a la Segona Guerra Mundial o potser comunistes malvats vietcongs a pel·lícules sobre la guerra del Vietnam. Mala peça al taler pel jove Bruce Lee. Ell tenia un altre missatge. Els asiàtics no només poden ser els bons, poden ser els millors. I per si no ho heu endevinat, l'home era tenaç i tossut. I després d'uns anys a Hollywood fent papers secundaris i molt allunyats del que ell volia, va decidir que se'n tornava a Hong Kong. I allà sí que va començar a triomfar. I amb papers protagonistes. I ens hem plantat ja l'any 1971. Bruce Lee tot just ha fet The Big Boss, traduïda a l'espanyol inexplicablement com Karate a Muerte en Bangkok.
To his people, he was a hero. As a martial artist, he was an icon. And for the world, he left behind a cinematic legacy that has evolved into a legend. Experience the greatest martial artist of the 20th century in the motion picture that inspired a generation.
El cas és que la pel·li va ser tot un èxit, i l'any 1972 la fama va augmentar amb la seva segona pel·lícula, Fist of Fury, Fúria Oriental. És evident que a Hong Kong a ningú se li feia estrany que el protagonista fos asiàtic, i la renovació i l'èxit de Bruce Lee, en aquell context, va ser la seva química amb la càmera i unes arts marcials com mai no s'havien vist en pantalla llavors. Brutes, ràpides, belles, estètiques, i amb algun crit de tant en tant. I, el més important, amb molt de carisma més enllà del mastegot. El seu recent èxit el va dur a escriure i dirigir The Way of the Dragon, El furor del drac. Aquesta ja va ser una pel·lícula molt més madura i profunda on les arts marcials i la filosofia són alguna cosa més que un element per lluir en pantalla. L'acció, a més, es va moure a Itàlia i la mítica baralla amb Chuck Norris al Coliseu Romà forma part de la història del cinema amb majúscules, del cinema d'acció, si voleu. Però estem a la ràdio i no us la puc ensenyar, així que, si teniu un momentet, aneu a internet i busqueu-la. Caviar del bon cinema de mastegots. I amb tots aquests èxits a les alforges, Bruce Lee va pensar que era el moment per tornar a Hollywood, a veure si aquest cop sí que triomfava. Ell volia donar a conèixer el món del Kung Fu i els valors orientals. I recordeu allò que us he dit que era tossut, oi? Doncs el seu objectiu era, com us hem dit, veure un actor, en aquest cas protagonitzant una sèrie. La sèrie en qüestió era Kung Fu. Segurament la recordareu, aquella del Pequeño Saltamontes. Però no us ho creureu. Una vegada més, algú a les altes esferes va decidir que el públic no ho acceptaria. Lee va escriure la sèrie amb la intenció de protagonitzar-la ell mateix i va veure com David Carradine era l'escollit per interpretar el monjo Shaolin en aquella popular ficció que va estar en antena des de l'any 72 fins a l'any 75. Per cert, David Carradine era el Pequeño Saltamontes, en Bill de Kill Bill. Ho veieu? Tot està connectat. I bé, ja sabeu que aquesta història té un final agradolç. Bruce Lee va morir sobtadament l'any 1973 amb només 32 anys. I poc abans de veure com el seu gran somni es feia realitat. El seu últim film, Enter the Dragon, Operación Dragón, va ser una coproducció entre Warner Bros. I la hongkonguesa Concord. I Bruce Lee, per fi, era el protagonista d'una pel·lícula de Hollywood. Ho va aconseguir. Va revolucionar el cinema. Amb un pressupost de $850,000, va arribar a recaptar 350 milions arreu del món. Des del més enllà, Bruce Lee va culminar el seu particular camí del drac. Però va aconseguir una fita molt més important, obrir la porta perquè altres actors asiàtics seguissin el seu camí. A Jackie Chan, Jet Li, Chow Yun-fat, Donnie Yen, o fins i tot actrius com Michelle Yeoh o Zhang Ziyi, no els hi va resultar tan difícil esdevenir estrelles i encapçalar cartells de pel·lícules d'arts marcials. Bruce Lee ja va preparar el públic, que no estava preparat per veure un asiàtic com a protagonista. I des del segle XXI només li podem agrair. Moltes gràcies, Bruce Lee, per aquest llegat. I com no vull marxar sense recomanar-vos alguna cosa, avui us conjuro a veure justament aquesta última pel·lícula que va portar Bruce Lee a la fama, Operación Dragón. La teniu a Movistar i a HBO Max. Encara que sigui per retre tribut al mestre, agafeu unes crispetes i gaudiu d'un film que va canviar la història del cinema. I així, amb una reivindicació i un crit contra el racisme, s'acomiada de vostès en Joan Ramon Armadàs Monclús i el seu copilot a la cabina d'aquest falcó mil·lenari radiofònic, Pablo Palenzuela. Salut i cinema, i que la força us acompanyi sempre.
Continguts en xarxa.